Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
No us heu equivocat, no és, diguem, la sintonia de la secció, però avui estrenem la secció de poesia mensual que tindrem al magazín aquest curs. I ho fem en companyia d'un vell conegut de la casa, en Jordi Van Campen. Jordi, molt bon dia.
Molt bon dia, ja m'han dit vell, ja comencem bé.
No, això no significa res. L'edat i el temps que fa que estàs aquí no té res a veure.
Bueno, d'això en parlarem, de l'edat avui.
De l'edat parlarem?
De l'edat, i tant.
Molint. I parlarem amb protagonistes, amb poetes o...
Parlarem amb dos poetes, un d'ells també hi ha editor, el Marc Romera, el Toni Gol. I en primer lloc hauríem de disculpar una absència, perquè tenim presències, però també tenim l'absència del Joan Tres, que és qui una mica dirigeix aquesta secció, i que el tenim evangelitzant les Terres del León, allà ha anat allà amb el Fabra sota el braç i els està ensenyant català i els està dient que tenies que ser ara aquí el... La votació en estada independentista i tot això.
Ha anat a convèncer.
Això mateix.
Ho té difícil, eh? Sembla que ho té complicat.
No, però el Joan és molt optimista i segur que se'n surt.
Sí? Però vaja, de política ja n'hem parlat. Ara és el torn de la poesia. I sí que, Jordi, hi ha algunes propostes que poden aprofitar els santcugatencs?
Sí, molt ràpidament comentar-vos, Carme, que aquest dissabte, el dia 1 d'octubre, tenim a la Biblioteca Marta Pessarrodona de Mirasol el taller de poesia en escena. És un taller en el qual es partirà de textos que una mica ja estan preparats i la idea és veure com aquests textos es poden arribar doncs, a escenificar millor, de quina manera doncs, a través del gest, de la paraula, doncs, podem posar un poema doncs, en moviment, en escena.
Mm-hmm. Una proposta, però n'hi ha més.
I n'hi ha més, perquè de biblioteca a biblioteca anem a la Gabriel Ferreter, on tenim el segon Slam Sant Cugat, i és que per segona vegada es convoca aquesta competició poètica on els participants han de dir, si pot ser de memòria, han de dir en 3 minuts un text o un poema propi en llengua catalana. La gràcia és que el públic assistent és una mica el propi jurat, i de manera que és una acció molt divertida. Podeu anar cap allà amb el vostre poema, si pot ser memoritzat, si no, doncs amb suport de paper, i teniu un temps per recitar-lo, i aquesta és una manera, diguéssim, d'incentivar el fer públic la poesia.
Mm-hmm. Molt bé, doncs aquestes són les propostes que tenim, propostes a les biblioteques de Sant Cugat. Però com us dèiem, avui parlem amb dos poetes.
Dos poetes. Anem primer amb un altre poeta que ens ha deixat fa poc. I és que el David Bowie, el Celsia, no sabem quin cel, però el Celsia, és un referent per aquests dos poetes que tenim en antena. El Marc Romera, bon dia, Marc.
Bon dia, Jordi.
Com estàs?
Una mica bé.
Molt bé.
Suposo que estarà millor que no pas el so que ens arriba, eh? Així una mica entretallat.
Sí, estic en un lloc amb poca cobertura.
Ara millor.
Ara millor?
Ara millor.
M'aproparé a la finestra.
Molt bé.
També tenim en antena el Toni Gol. Toni...
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, família.
A tots
bon
sentim millor.
Sí.
Em sentiu una miqueta millor.
A veure, no sé per on
bon
comentar.
Bon dia, està ficat al mar. Més a ser que un dia sí. Està ficat al mar.
Sí.
Cosí, com estàs, Ric?
Aquí, tancat en una aula de biblioteca. Molt bé, d'adolescents.
A veure, tenim novetat editorial per part vostra, bona novetat. Tenim Pop Fiction del Toni Gol i tenim Neu Negre del Marc Romera, tots dos publicats en aquesta magnífica col·lecció de l'Abatre que dirigeix doncs, el Marc Romera. Marc, jo no sé ben bé a tu si atacar-te com a poeta o com a editor, perquè podem parlar de totes dues coses d'una manera molt, molt a fons. Potser ràpidament fer una mica de 5 cèntims de com és la col·lecció, aquests 10 anys ja doncs, de l'Abatre.
Bé, és una col·lecció que sense voler s'ha anat convertint en una mica, pel que diu la gent, nosaltres no ens ho creiem, però en un referent del que és la poesia catalana contemporània. Hem intentat fer un catàleg molt acurat, en el qual segurament doncs, ens hem equivocat en algun títol, però en general hi ha les veus que em sembla que sonen o sonaran en un futur com a les veus importants del segle XXI.
Perquè esteu fent un catàleg una mica de referència.
Això és el que intentem. No per fer, no per la, amb la intenció de fer un catàleg de referència, sinó d'anar a buscar doncs, allò que té més qualitat, que aporta coses noves a la poesia, que diu maneres noves de dir, etcètera, etcètera, que és el que a nosaltres ens interessa.
Marc, hauríem de dir que tu no ets sol dirigint la col·lecció, que també l'Ester Andorrà. Com us repartiu la feina?
Bé, a la breu edició som tres socis, l'Ester Andorrà, l'Ignasi Pàmies i jo, no? I com que també tenim un parell de col·leccions de narrativa, doncs dividim una mica els camps. L'Ignasi Pàmies porta la veu cantant més en la col·lecció de narrativa estrangera, l'Ester en la col·lecció de narrativa catalana i jo en la col·lecció de poesia, tot i que tots tres ens interferim constantment i ens censurem i ens animem i totes aquestes coses.
Treballa en equip. Escolta'm una cosa, Marc. Heu dit en alguna entrevista que una mica el vostre referent era els llibres del Mall. Els llibres del Mall que en el seu moment publicava el senyor Pinyol, després Balasc, que també el tenim afincat aquí a Sant Cugat. Realment és un... Vaja, és una fita molt alta.
Bé, nosaltres hem citat els llibres del Mall no com a referent, sinó com a possible comparació del que en una època va significar el Mall, que era una editorial que va començar com a alternativa doncs, a les grans col·leccions que hi havia, de Proa, d'Edicions 62, d'Escorpí i a tot vent, i que de seguida doncs, va tenir les veus que en aquell moment eren significatives, no? A part de que era en aquell moment una aposta també estètica a nivell de manera de fer els llibres, etcètera, etcètera.
Estèticament vosaltres també destaqueu molt aquests llibres. De seguida la Carme, aquí al meu costat, quan els havies de seguida, i ostres, quina portada més xula amb aquests, no sé si dic coleòpters o diferents insectes que sempre poseu.
Insectes.
Vull dir que és fàcil identificar la teva col·lecció.
Bé, això era una de les pretensions que teníem, no? Perquè la filosofia no només era fer un catàleg digne, sinó que consideràvem que la poesia és una cosa que ha d'estar, és un artefacte estètic, i per tant no pots publicar-la de qualsevol manera, no? De vegades hi ha grans obres que han estat publicats amb llibres que se't cauen de les mans, i llavors ens semblava que la poesia necessita evidentment un espai de paper blanc per respirar i un envoltori que la faci agradable i que la converteixi tota ella no només en obra d'art a nivell de paraules, sinó en obra d'art com a objecte, no?
És correcte, i si d'aquí saltem directament al llibre del Toni Gol, veurem que l'editor s'ha molestat a dividir les parts del llibre també amb una sèrie d'il·lustracions molt significatives. Toni,
sí.
Que et publiquin un llibre amb aquest luxe, com ho tens això?
Perdona?
El llibre té uns detalls de luxe en forma d'il·lustracions.
Sí, pop art en estat pur, sí, la veritat és que estic molt content, doncs, tant pel fet de publicar a la breu aquesta editorial una miqueta de referència, ara ens ho explicava en Marc, una mica també el que diu també el David Castillo, no? Crec que penso que ell, el pròleg, també ho destaca, això, no? Diu que és una editorial probablement la més elegant, la que està de moda als Països Catalans, diu ell, i sobretot, que crec que això és important destacar-ho, a Liana, diu el David Castillo, l'insecticida, la fumigació que ens han sotmès durant les últimes 200 dècades, diu el Castillo, aquí a Catalunya. Vull dir que estic content per publicar amb la breu, estic content, doncs, a més, doncs, perquè, bueno, marca part de la conya de ser parents, de ser cosins, que diem sempre, doncs és un referent també, és un gran amic, i per aquests detallets que deies que crec que són importants també, no?, dintre del llibre.
Toni, a tu feia uns anys que no et vèiem, no publicaves des de feia uns quants anyets, amb
sí.
Els aigus del Pedraforca. On has estat? Què has estat fent?
Bé, sempre feia la conya que sóc un poeta del segle XIX, que per tant fa 100 i pico d'anys que no publicava. No,
jo sé què feia, eh? Jo sé què feia durant aquest temps. Estava fent apostolat. Però deixem-ho aquí. Sí. El Toni és un referent cultural del Berguedà i es dedica a explicar, a ensenyar, a guiar a la gent que vol saber coses d'allà, i és un gran personatge, el Toni. Si tu arribes a Berga i dius Toni Gol, ja tothom t'acull.
El Toni ens fa uns itineraris històrics, literaris, no?, una mica, és el tema?
Més o menys, sí, des de fa uns quants anys que ens dediquem doncs, al tema aquest, doncs, no sé si dir com a agent cultural, comissari cultural, digue-li com vulguis, però fem doncs, això, rutes, itineraris, viatges culturals, històrics, etc. Una miqueta, sempre dic el mateix, vull dir que no, davant de les paraules del Marc, hosti, allò que ja et ve l'efecte pànic. Soc una miqueta el maestro diendre, sempre els dic a la gent que de todo sabe de nada entiende, i que ho inventant tot, jo li vull dir que no fico gaire cas tampoc de què diguin.
No sé jo si tu acabes inventant tot, perquè alguns dels poemes, ara en parlarem, toquen molt de prop.
Bé, home, més que res, bueno, suposo que parlarem de llibre, parlarem dels poemes, parlarem de poesia també, no? Però, bueno, sempre he entès jo la poesia també com un camí, de recerca, un camí d'investigació, una mica el poeta és com un detectiu, no? I per tant, doncs, bé, és això, no? Que està sempre buscant, està sempre a la recerca d'aquests forats negres de l'ànima, no?
El poeta és com un detectiu, dius, en un dels poemes apareix la paraula nòmada. No sé si és el poema Oasi, em sembla. No sé si el poeta també és un nòmada, en aquest sentit, també de buscar, d'estar sol en aquesta recerca.
Sí. Home, per mi, a nivell personal, ja dic, no sóc cap veu autoritzada, sempre parlo a nivell personal. Jo crec que no solament el poeta, l'ésser humà, que passem una temporada aquí a la Terra, i això no ho acabem de tenir clar, jo el primer, Jordi. I aleshores, doncs, jo crec que som nòmades, estem de pas, estem... El que passa que sempre hi ha una miqueta allò del Cernuda, no? Que jo m'identifico moltíssim, és un dels meus també de capçalera. Allò que des de nen busquem allò que no canvia, l'eternitat, la infinitud, quan en realitat la vida és això, un canvi constant, és un anar i venir tremendo, i és això, que l'ésser humà, no solament el poeta, som nòmades en aquest planeta, en aquesta vida, no?
Aquest buscar aquests aspectes que no canvien, de vegades és voluntari o podem dedicar-nos-hi, d'altres no sé si podem tant, perquè com a mínim a la primera part del llibre es desprèn que hi ha un fort component de l'instint, un instint que de vegades té molt de sensual, té molt d'anar a buscar doncs, aspectes molt primaris de la persona i del qual no sé si som presoners, en certa manera.
Certament, home, ara em fas pensar quantes vegades no n'hem parlat, ara avui dia ens fan creure, nanos, els mitjans de manipulació, perdona, estem a la ràdio, Antonio.
Aquesta és bona.
Però ens fan creure, tio, que som més lliures que mai, que l'ésser humà mai ha estat tan lliure, que... I en el fons dius, ostres, però si, a veure, tu mires les influències, tu mires tots els inputs que tens, i bueno, ja s'ha dit, vull dir, s'ha dit, s'ha estudiat, que realment aquella part del conscient de tota la ment humana és una part minúscula. Ara imagina't tot l'altre, no? Però jo crec que precisament per transcendir tot això, jo sempre faig una miqueta, si abans deia que per mi la poesia és una tasca d'investigació i una tasca de recerca, és, deia allò del detectiu, però també pots posar la figura del caçador. El caçador, sobretot perquè a nivell humanista estem encara al paleolític. Per tant, el caçador què fa? Surt de la cova, surt de la caverna per anar a buscar aliment, perquè és que si no es mora. El poeta igual, surt també per buscar aliment. El caçador per buscar aliment pel cos, el poeta per buscar aliment per l'esperit, per l'ànima, per allò que deia el Pessoa, que amb la vida no n'hi ha prou, que també ens
ha de l'apostolat, no?
Marc, parlo una mica de tu, tio, que ja saps que jo soc un home haiku, és a dir, parlo molt poquet, tres versos,
Estan sortint noms molt macos, el Pessoa, el Cernuda... Escolta'm, sí. Fem un salt, doncs, anem cap al Marc. El Marc té una trajectòria poètica potser una mica més regular, en el sentit que els poemes potser no canvien tant. També amb una certa relació amb Sant Cugat. Recordem a tothom que el Marc és el primer guanyador del Premi Gabriel Ferrater en la seva primera convocatòria, amb un poemari que es deia La Pau del Cranc. I, a veure, ens presenta Neu Negra, que és un llibre... Bueno, ja sé que és ridícul que t'ho digui a tu, però és magníficament editat. El tema és que és un llibre que és una mica fosc, en el sentit que ens parla molt de l'absència d'una presència de veus que potser ja no hi són, però que continuen sent-hi.
Sí, bueno, Neu Negra és la... En Neu Negra hi ha una voluntat de fixar el dolor de la mort d'aquells que t'envolten, no?
En un moment donat, Marc, perdona, hi ha una frase que a mi m'ha agradat moltíssim, que és la durada dels morts.
Exacte.
Aquests morts tenen una duració, continuen, persisteixen.
Bueno, és el que jo pretenc, no? Perquè nosaltres, l'ésser humà, per sobreviure a la mort d'aquests que estimes, no? Ens hem inventat allò del dol. que consisteix en una temporada on pateixes per l'absència d'aquells que han desaparegut, però que el vol el que fa és ajudar-te a superar aquesta absència i, en certa manera, oblidar-la, no? A relegar-la. Tots recordem els nostres morts, però ja no els recordem amb el dolor que ens produïa pensar en ells en el moment en què ens deixaven, o que ens havien deixat, o que estaven a punt de deixar-nos. No? I el que tenc és aquest dolor com a acte de justícia perpetuar-lo. És a dir, que quedi fixat d'alguna manera, perquè em sembla una mica obsè oblidar el dolor que comporta l'absència d'un pare, d'un mestre o d'algú molt estimat. I per tant em semblava un acte de justícia, sobretot aprofitant o obligat, no? per la mort de dues persones pròximes, doncs això, passar una temporada de dol i ara ja està, i ara ja no passa res, no? Em sembla un acte de justícia. Si més no per fer justícia a l'amor que aquestes persones t'han brindat i que tu has brindat, doncs que aquest dolor no s'oblidi. I per això ho vaig voler convertir en una experiència de llenguatge, que és aquest neu negre.
Una d'aquestes persones podria ser un veí també d'aquí de Sant Cugat o d'aquí al costat de Vella Terra, molt estimat per nosaltres i col·laborador també d'aquesta casa en moltes ocasions, que és el Francesc Garriga, desaparegut el febrer passat, del qual vosaltres vau publicar pòstumament el Swing, que és un llibre, bueno, una mica testament també, no?, un homenatge.
Sí, Swing és el seu comiat, no?, és un comiat. Francesc és una persona que constantment s'acomiadava, que demà es moriria, doncs al final ho va fer en sèrio, ho va fer de veritat, sí. Amb aquest Swing, sí, perquè portava molt temps, deia, soc un vell xeruc, però en els seus llibres la despedida encara no acabava de ser clara, hi havia una queixa sobre la bellesa, sobre la manca de possibilitat de satisfer el desig, sobre l'engany que havia sigut la vida, però realment és on ell és conscient de que ha arribat al final, mira cap enrere i diu, bé, jo us deixo tot això, no?
I tu has dit la paraula mestre.
Sí, bueno, el Francesc va ser un mestre de molta gent, perquè una de les seves virtuts va ser aquesta, no? Renunciar a una vida familiar, a una vida privada, per poder-se dedicar al mestratge, no? Ell era mestre de poetes, de pintors, d'advocats, de músics, d'historiadors, de periodistes...
Perquè l'oient es faci una idea de la importància de Francesc Garriga i del seu mestratge, podríem dir noms des de Xavier Bosch fins a l'expert en art Francesc Fontbona, per posar dos casos.
Sí, passant per Manuel Duerga, el cineasta, o el fotògraf Joan Fontcoberta, no? Que són eminències cada un amb allò que fa.
També el Francesc Garriga us va, no sé si dir, apadrinar una mica al començament de l'editorial?
Sí, és molt sorprenent. Sí, el Francesc no formava part de l'editorial perquè ja està una mica de tornar a tot, però digava... Jo soc deixat de Francesc que havia quedat uns anys, eren 50, no? I sempre havia sigut una ambició seva pública.
Marc, perdona que ens estem una mica entretallant. Anem a saltar al Toni. El Toni, no sé quin record li queda del Francesc Garriga.
El comandant.
Home, l'estimat comandant Garriga, ara quan sentia el Marc, quan et sentia amb tu, Jordi, també parlar del Francesc, però bé, és una miqueta també, doncs, bueno, neu negre, no? Que també, en fi... malgrat que intentes sobreposar-te sempre aquest dolor, jo crec que també cal viure'l. Un gran record del comandant Garriga, perquè com molt bé ara apuntava el Marc, que ell el coneixia molt millor, però vaja, que era un exemple una miqueta en tots els sentits, un exemple evidentment amb el sentit poètic, un mestre de poesia, era un mestre de vida, malgrat que sempre estava amb aquesta conya de que el vell xaruc, de que si em moriré, eh? I ara m'has fet pensar també...
Home, era molt presumit el Francesc, eh?
Sí, home, sí, jo el recordo. Sí, home, sempre que... a més, un gran entusiasta de la poesia, de la literatura i de la vida. Jo recordo ja als anys 90, que gairebé sempre venia totes les accions poètiques que fèiem, els recitals... En fi, un home entranyable, eh?
Molt. Molt bé, doncs el Toni Gol, el Marc Romera, els agraïm que hagin mantingut aquesta conversa amb nosaltres, amb el Jordi, principalment. A veure si ens queda temps perquè ens il·lustri el Jordi amb algun dels vostres poemes.
Jordi i Carme, que la Carme no l'hem sentit aquí.
No, perquè és que m'ha agafat per sorpresa el Jordi i és el primer dia, eh? És el primer dia.
La Carme Reverte aquí amagada, no pot ser això.
Sí, estava molt amagada. Però vaja, és que té una personalitat el Jordi que ens col·lapsa.
La culpa és meva, com sempre.
Senyors, moltíssimes gràcies.
Deixeu-me acabar llegint un parell dels vostres poemes.
Endavant.
La durada dels morts és una font deserta. Inversió del mirall on l'ombra precedeix la intenció on et despertes. Ara tot buit, paper en pell de naufragi, on cal estampar l'aigua de memòria que s'escola dels llavis quan es besen el vidre, perduts. Deixeu-me acabar amb un poema del Toni Gol que, per un cert ressò germànic, jo crec que li agradaria especialment a la Francesc Garriga. I aquí va. Els boscos prussians ressonen novament. Els canons ho anuncien. Victòria, victòria, victòria.
Doncs així acabem aquesta primera sessió de l'Espai de Poesia al Magazine. Agraïm moltíssim al Jordi Van Gampen, que avui ha vingut a substituir el Joan Tres, que el tindrem normalment al llarg del curs. Gràcies, arriben les notícies de les 11.